El senyor Onell havia dinat en un restaurant libanès amb qui considerava el seu millor amic. Havien celebrat que el senyor Onell feia 73 anys. Com que feia temps que no dinava de forma opípara ni bevia, va arribar a casa un pèl alegre. Tot i això, va obrir la porta sense gaires problemes. Durant tot el trajecte, des de que poc després de sortir del restaurant es va adonar que havia begut en excés, s'imaginava, com a les pel·lícules, lluitant per ficar la clau al pany. L'eufòria el feia sentir-se en aquell estat d'esperit que convida a fer encara una altra copa. Per això van a l'habitació, dormitori i estudi alhora, i de l'armariet de les begudes, antigament ben assortit, va treure l'ampolla d'anís, l'única que ara hi havia, d'ençà que el metge li va prohibir l'alcohol. La va trobar buida. Feia temps que sospitava que de tant en tant la Matilde en xarrupava. Però mai no havia trobat l'ampolla buida del tot. I aquest cop, va rumiar, l'havia trobada així perquè, des de feia setmanes, per primera vegada, en dècades, i no pas sense patiments, el senyor Onell no havia tastat cap gota d'alcohol. Es va muntar la pel·lícula ràpidament. La Matilde havia anat fent un glop avui, un glop un altre dia, en la creença que, entre cada dos glops seus, el senyor Onell també en feia, convençuda que cada vegada rebaixava només una mica el nivell de l'ampolla, ignorant que, com el senyor Onell no en bevia, de mica en mica, ella sola, se l'havia acabat tota. El senyor Onell no s'havia preocupat mai gaire d'aquells glops d'anís furtats. La Matilde estava al seu servei des de feia 47 anys i sempre havia estat una serventa ideal. Aquell migdia, però, el senyor Onell es va sentir profundament ferit. Si havia tingut la força de voluntat de no beure ni una sola gota durant setmanes, el mínim que podia demanar un dia que tornava a casa després d'un gran dinar i disposat a fer una única copa més, era poder-la fer. Parlar-li cara a cara de l'assumpte li semblava poc digne i va decidir enxampar-la. Aquella mateixa tarda va anar al supermercat i va comprar una nova ampolla d'anís. A casa se'n va servir un gotet i va fer una marca dissimulada a l'etiqueta del coll per marcar el nivell i poder així certificar quan i quan en bevia. Al llarg del dia, sempre que la Matilde feinejava per l'habitació, bé fent el llit, bé posant en ordre els llibres que ell havia consultat el dia abans, el senyor Onell no li treia l'ull del damunt. Tot i no haver-la enxampat, l'endemà l'ampolla havia baixat de nivell. Va pensar, en conseqüència, que potser la Matilde no s'arriscava a fer la sisa mentre ell estava despert. Ho devia fer al matí, abans de les 10, que era quan obria les cortines de bat a bat per despertar-lo. Cada dia, doncs, el senyor Onell es llevava abans que la Matilde i estava a l'aguait dissimuladament. No la veia mai actuar. O bé s'adormia de bell nou abans que ella hi arribés, o bé ella no hi venia a aquella hora. I, en canvi, cada matí el nivell d'anís havia baixat un dit. Això li va fer suposar que potser feia el xarrup abans d'anar a dormir, no pas quan es llevava. Al cap de 3 setmanes, el senyor Onell se sentia absolutament burlat. Obsessionat, no se n'anava a dormir fins que tenia la certitud que la Matilde feia estona que estava adormida. Es llevava més d'hora que ella i es passava el dia amb l'ull al damunt de l'armariet. I quan la Matilde hi era a prop amb l'excusa, ara ja li era ben clar que era una excusa, de treure-li la pols, li tenia l'ull al damunt tota l'estona. I quan ella tocava l'assa, perquè trobava l'actitud i la cara tensa del senyor Onell denotatives de repipieig, ell interpretava aquesta tocada d'assa com una mostra de l'enuig que li produïa sentir-se controlada i, doncs, no poder fer cap traguet de l'ampolla més que d'amagat. De nit, el senyor Onell somiava que, a més de no poder beure, havia de contemplar com el nivell de l'ampolla minvava constantment i la ira que aquella burla li provocava li causava que l'úlcera es fes gran, cada cop més gran, tan gran que al final ja era més gran que no pas ell. Moria sense treure'n l'aigua clara i des del taüt que havia col·locat sobre el llit, voltat de ciris, veia finalment com entre les ombres la Matilde s'atensava l'armariet, treia l'ampolla i enxarrupava. La ira, en aquesta part del somni, li venia no pas per haver mort sense enxampar-la, sinó per estar mort i, doncs, tot i haver-la enxampat, no poder dir-hi ni fer-hi res. El senyor Nonell empitjorava. Passava ja la major part d'hores al llit incapaç d'aixecar-se i la Matilde havia hagut d'afegir a les feines de minyona les d'infermera. El senyor Nonell, però, no treia l'ull del damunt de l'armariet i quan, un cop al dia, s'aixecava amb esforç per comprovar el nivell d'anís a l'ampolla, veia que, indefectiblement, aquesta havia minvat. El senyor Nonell va començar a creure que, encara que li resultés difícil de precisar com i per què, hi havia una relació directa entre el nivell del líquid de l'ampolla i la vida que li restava. Quan l'ampolla albergava amb prou feines un dit d'anís, el senyor Nonell va decidir optar per una solució dràstica. Un moment que la Matilde va baixar al mercat, va enverinar l'ampolla. Va anar a dormir amb un somrís no gaire diferent del que, l'endemà, li va trobar els llavis la Matilde quan el va descobrir mort.